RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 6. Comencen les complicacions a les carreteres pel retorn del cap de setmana, sobretot en aquelles vies que venen de la platja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó.
A aquesta hora hi ha retencions a diverses vies pel retorn de cap de setmana. Destacar l'autopista P7. En el tram sud veiem cues entre Banyeres del Penedès i els Monjos. En direcció a Barcelona, i en el tram nord també aturades entre Sant Celoni i Vilalba Sasserra i també a l'alçada de la Roca del Vallès. Tot plegat en direcció a Barcelona. Una altra via amb complicacions, la C31, C65, entre Platja d'Aro i Llagostera. Hi ha retencions per anar a enllaçar amb aquesta autopista P7 que comentàvem abans. Cues també a la C14 entre el Cubo i la Riba en direcció a Montblanc, i la Nacional 240 també a l'alçada de Montblanc. Aturades també a la C31 a l'alçada de Sitges, a les costes del Garraf. Hi ha hagut un accident que ja s'ha retirat, però encara queden cues en tots els sentits de la marxa. I per últim, destacar també retencions a l'autopista del Maresme, amb aturades a l'alçada de Vilassar en sentit Barcelona.
Pel que fa a la campanya electoral, Junts per Catalunya critica l'estratègia del peix al cove que proposa el PDeCAT. La candidata Míriam Nogueras ha defensat en un acte a Sants, a Barcelona, l'estratègia de confrontació amb l'estat del seu partit perquè, diu, totes les altres ja estan desgastades. Joel Penya.
Nogueras ha atacat la proposta de negociació amb l'estat que posa el PDeCAT sobre la taula per primer cop aquesta campanya. La candidata de Junts ha dit que lligar pactes amb qualsevol partit del govern espanyol, sigui quin sigui el color, ja es va fer durant l'etapa de Convergència i Unió i ara no es podria repetir.
Si nosaltres som la clau, tot canviarà a Madrid. És evident que no farem el que ha fet el catalanisme fins ara, que s'havia d'aprovar tot, eh? S'havia d'aprovar tot, però nosaltres ja fa molt de temps que creiem que intentar fer millor el que feia Durant no és la solució.
I sobre l'enquesta de La Vanguardia, Junts apunta que la possibilitat de superar Esquerra en diputats és un missatge als partits. Creu que significa que l'estratègia de diàleg ha fracassat.
Mentrestant, el candidat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, rebutja el traspàs de Rodalies de la Generalitat. Ho ha dit des de Vic, on les inversions sobre infraestructures han centrat bona part del seu discurs. Adrià de las Heras.
Tot i que els populars s'han mostrat oberts a negociar sobre la gestió de Rodalies, Martín Blanco ha afirmat que el traspàs no és garantia de prestar un bon servei.
Jo no crec que necessàriament les coses estiguin més ben gestionades per les comunitats autònomes que per l'estat central. Per tant, nosaltres estarem oberts a parlar de la gestió de Rodalies, però estarem oberts a parlar de la gestió de Rodalies en pro de l'interès dels ciutadans de Catalunya.
Ara bé, el líder popular ha reconegut que aquestes converses no són una de les seves prioritats. Martín Blanco també ha demanat aglutinar el vot conservador al PP per així fer un govern en solitari que pugui revertir les polítiques de Pedro Sánchez.
I nou cas de violència masclista a l'estat. Una dona de 38 anys ha mort apunyalada presumptament a mans de la seva parella, Antella, a València. Després, l'home de 53 anys s'ha suïcidat fent-se un tall al coll. Així ho ha informat la Guàrdia Civil. Ha passat aquest migdia dins la casa on vivien i on hi havia el fill que tenien en comú, de 12 anys. I ara els esports, en Pau Bonastre.
Max Verstappen ha guanyat la cursa de Fórmula 1 al circuit de Silverstone i continua liderant el Mundial amb mà de ferro i amb més avantatge respecte al segon classificat, Checo Pérez. Lando Norris de McLaren i Lewis Hamilton de Mercedes han completat el podi en la cursa d'avui. Fernando Alonso ha arribat a la meta en setè lloc i Carlos Sainz en el desè. Al Tour ja tenim guanyador de la novena etapa, es tracta del canadenc Michael Woods. Encara no ha arribat a la meta el gran grup, que ha rodat lluny dels caps de cursa durant gran part del recorregut. De moment, si no hi ha cap atac, tot apunta que Vingegaard continuarà líder amb Pogacar trepitjant-li els talons. Els Barcelona Dragons han perdut 19-22 al temps extra davant els Helvetics Guards de Suïssa, amb un balanç ara de 2 victòries i 3 derrotes del conjunt barceloní, totes 3 encaixades de manera consecutiva. En tennis, el català Marcel Granollers amb l'argentí Ceballos està jugant aquesta hora la segona ronda dels dobles de Wimbledon. Han sumat el primer set, però la dupla francesa Fils Baneix s'han apuntat al segon. Ara en joc el set decisiu. El malagueny Alejandro Davidovich amb l'italià Manarino per la seva banda ja és a tercera ronda, i el quadre individual Safiulín i Rublev són els primers tenistes a accedir a vuitens de final. Cap a les 8 del vespre jugarà Novak Djokovic.
I el temps, fins que el sol no comenci a anar de baixada, la calor continuarà sent molt intensa a tot el país, especialment a l'interior, on s'han superat àmpliament els 35 graus i s'han fregat els 39 en algunes zones. Aquesta nit serà càlida i xafogosa a la costa i al prelitoral, però de matinada refrescarà el Pirineu i a les planes interiors. Demà i dimarts la temperatura encara pujarà més i s'arribarà als 40 graus a l'interior, una calor extraordinària que pot batre rècords. A la costa el termòmetre no s'enfilarà tant, però la Fogó serà més acusada.
Soc en Quique, de Carglass. Si tens una esquerda al parabrisa, no pateixis. Demana cita a Carglass Punès, que te'l substituïn de forma ràpida, confiable i, a més, amb garantia de per vida. Demana cita a Carglass Punès.
Carglass canvia, Carglass repara.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa, Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa, Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa, Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja som més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Reconcentrat, amb dedo de batlle.
Ja tornem a ser aquí, segona hora d'aquest reconcentrat de diumenge a la tarda, parlant per arrencar l'hora amb periodistes de RAC1 que han cobert grans esdeveniments, coses importants que han passat en aquesta temporada en els últims mesos. I mirarem ara una mica cap a l'esport per parlar amb el que va ser enviat especial de RAC1 al Mundial de Qatar, que es va disputar els mesos de novembre i desembre de l'any passat, del 2022. Xerrem una estona amb el gran Damián. Hola, Damián, bona tarda.
Hola, Edu, molt bona tarda.
Tu vas cobrir el Mundial de Futbol de Qatar, que es va disputar entre el 20 de novembre i el 18 de desembre. Un Mundial que ha estat especial per molts motius, I no parlo només de la gespa, que també, sinó també fora de la gespa. És el... Quin número de Mundial és? Ha estat per tu?
El tercer.
El tercer Mundial.
El tercer, sí, sí. Vam cobrir Sud-àfrica 2010, després Rússia 2018 i Qatar 2022. Tres grans experiències.
Ha estat... Normalment un Mundial de Futbol es disputa en un país, com a molt dos. Mai s'havia disputat en un país tan petit, geogràficament parlant, com Qatar. Per tant, un Mundial en què les distàncies no han tingut res a veure amb el que és un Mundial de Futbol normal, no?
No s'havia disputat en un Mundial tan petit ni tan poc amb tota l'activitat futbolística condensada en una única ciutat o en la seva rodalia, no? I això, doncs, va provocar que, diguem, l'experiència futbolística fos increïble. Tu vas estar seguint des d'aquí.
Sí.
I, esclar, diguem que la situació i la circumstància et facilitava doncs, que un dia poguessis anar a veure Espanya, que l'altre dia poguessis anar a veure França, Argentina, fins i tot si diguem que el calendari de partits doncs ho requeria, un dia podies anar a veure dos partits. Jo recordo que això ho vaig fer un dia, el tercer dia de competició, en què pel matí va jugar, a la una va jugar Argentina-Aràbia, que és el dia de la primera derrota.
Sí, me'n recordo.
Que perden 1-2. I aquella mateixa nit, el partit 1 era Argentina i el partit 4 va ser França, França-Austràlia. Victòria per França 4-1, crec, no? I aleshores, doncs, clar, això era espectacular i crec que és un Mundial que en aquest sentit tots els que érem allà el vam disfrutar molt perquè no es tornarà a donar. Fixa't tu al pròxim. Ja seran tres països, Mèxic, Canadà, Estats Units, allà serà tot el contrari. Allà els periodistes que vagin a cobrir-lo s'hauran de quedar instal·lats en una ciutat. També és veritat que tenen previst, han fet la designació de seus, doncs fer el repartiment en zones, no? En zones territorials, per exemple, Dallas, Houston... Però vaja, que si tu estàs cobrint Espanya i vols fer Argentina també i estàs a Mèxic, Districte Federal, i Argentina està a Vancouver, doncs realment no ho podràs fer.
Estic pensant que segurament ara ho hauríem de calcular, però segurament passarem del Mundial 2022, que ha estat el Mundial en una extensió de terreny més reduïda, a probablement el Mundial de la història amb una extensió de terreny més àmplia, perquè estem parlant de mig continent, el que tu deies, Estats Units, Canadà i Mèxic, amb les costes est i oest respectives de cada país. Potser només el Mundial de Brasil, que tampoc és molt gran, també Brasil en extensió, però tampoc va tenir tantes seus. I el Mundial d'Argentina segur que no, perquè el Mundial d'Argentina del 78 tampoc devia tenir. És probablement el que ve el Mundial amb més extensió.
Sí, sí, sí. Hi ha més equips.
Clar.
48 equips, hi haurà 16 seus diferents. Ara estaves dient això de l'única seu. Diguem que l'organització precursora en establir dues seus va ser Corea-Japó el 2002, però són països més aviat petits, no? Tu has,
sí,
tu has estat a Brasil cobrint uns jocs.
Sí,
saps el que és.
Només a Rio, però...
Sí, només... però sí que l'extensió... Allà és veritat que les seus estaven bastant repartides, eh? Me'n recordo que Espanya estava a Salvador de Bahia, i bé, sí, el Mundial dels Estats Units serà una brutalitat. Per exemple, sabem que Mèxic estarà instal·lada a Mèxic Distrito Federal, que els Estats Units estarà a Los Angeles, en principi, però bé, fixa't, ara mateix t'estic parlant de memòria, però per un costat tens Nova York, Miami, Filadèlfia, després Houston, Dallas, San Francisco, en fi, estarà tot molt repartit. Sí. Canadà i Mèxic són testimonials, però res a veure amb el Mundial de Qatar, podem dir el Mundial de Doha, on, com et dic, també és veritat que molta gent té la sensació i la percepció des d'aquí que Doha era petit, que tot ho teníem a 10 minuts, 15 minuts, ja et dic jo que no, que allà...
Quina era la distància més gran entre estadis en cotxe, què era?
No, jo crec que una hora.
Una hora.
Potser una hora, sí. Al final no era tot Doha, hi havia barris, no? Podem dir que ciutats que no eren Doha pròpiament, però les distàncies... Al final tot era... tot estava 45-50 minuts. Per exemple, de l'hotel on jo estava allotjat fins a la Universitat de Qatar, que és on entrenava Espanya, i on estaven allà allotjats, també eren 45 minuts. Després de la Universitat de Qatar havies d'anar a l'Education City, l'estadi 974, el dels contenidors, el famós estadi,
sí.
45 minuts. Hi havia un estadi, bueno, justament l'estadi 974, el dels contenidors, era l'únic que recordo que podia anar gairebé caminant des de l'hotel. Però vaja, sí que és veritat que hi havia força distància. Només hi havia un privilegiat, que era Infantino, que aquest podia anar cada partit, perquè aquest li aturaven. Aquest li aturaven.
El president
li obrien el trànsit.
Que a més es va fer famós aquell dia perquè cada partit la realització televisiva l'enfocava durant uns segons perquè es demostrés que havia estat a tots els partits.
Sí. Gianni
Infantino.
Sí. Nosaltres, els periodistes, podíem anar a partits saltejats. Per exemple, podies anar al partit 1 i al partit 3, a l'1-4 o al 2-4, però no et deixaven anar al partit 1 i 2, per
no
exemple.
Consecutius.
No consecutius.
Tampoc
deixaven...
hi arribaves, no?, si
no.
Estaves treballant, perquè entre zones mixtes, haver d'arribar abans...
No, i és més, si volies anar a l'1-3 i al 2-4, havies de renunciar a una zona mixta.
Clar.
Si no, no et donava temps.
Clar.
Però bé, només això, Edu, el fet de poder dir, a veure, demà on vaig, jo recordo, per exemple, la tercera jornada, que estava acreditat pel Brasil-Camerún, perquè em vaig acreditar els tres partits de Brasil, i a última hora ho vaig canviar perquè l'emoció estava a l'Uruguai gana.
Clar.
Te'n recordes? Que va ser el drama d'Uruguai que al final no es classifica.
Mm.
I poder fer aquest canvi en un Mundial és molt emocionant i excitant, no? Perquè dius, a l'última hora renuncio a Brasil i vaig a fer l'Uruguai gana. Això ni ho has pogut fer ni ho podràs fer, jo crec que mai més. A no ser que Aràbia aconsegueixi l'organització potser del Mundial 34, que seria una situació similar, doncs tot concentrat a una ciutat com Riad, perquè jo crec que ja passaran dels grecs i dels egipcis, ja no els caldrà. Sí que es podria donar una situació similar si es fes Aràbia, potser.
Clar, és que la gent s'ha d'imaginar, per exemple, Espanya opta juntament amb el Marroc a organitzar el Mundial de 2030.
I a Portugal.
Tres països, imagineu l'extensió d'aquests tres països, que seria una extensió més o menys normal d'un Mundial, però clar, estem parlant de seus a Barcelona, seria una seu, Madrid seria una altra seu, Sevilla, Bilbao, Lisboa, Porto, Rabat, vull dir, són distàncies d'aquest tipus. El Mundial va començar, Dami, el 20 de novembre, el diumenge. Tu quan vas arribar a Qatar?
El dijous.
El dijous previ, tres dies abans.
Sí, el dijous 17 vam arribar allà i l'endemà arribava, aquella matinada, arribava a Espanya, que venia de jugar a Jordània.
Un amistós, l'últim amistós, no?
0-2, un partit a... un partit a Amman. Venien de jugar i res, l'endemà ja ens vam incorporar. Me'n recordo que vam entrevistar Nico Williams a la prèvia i res, i ja vam arrencar. Me'n recordo el primer partit, Qatar 0, Ecuador 2.
Sí.
Desastre, Qatar. Sí, aquell dia la primera conclusió va ser que Qatar faria 0 punts i la incògnita era saber si faria algun gol. Aquell grup amb Senegal i Països Baixos, també, no? I sí, ja vam començar a arrencar i anant a un partit per dia.
De quantes hores estem parlant d'una jornada durant el Mundial, una jornada laboral mitjana?
Aquí, el tema, el que va matar molt va ser les dues hores de diferència.
Clar, vosaltres teníeu a Qatar dues hores més.
Sí, teníem dues hores més i què passava? Que els partits allà eren a les 10.
Bé, de la nit.
I normalment era el partit bo.
Clar.
El de França...
S'acabaven a la mitjanit.
S'acabaven a la mitjanit i les zones mixtes tenen dues coses, una cosa bona i una dolenta al Mundial, Eurocopa, etc. A diferència de les que patim aquí a la Lliga Espanyola, que quan saps cada vegada són pitjors i normalment et treuen un jugador, allà pujat en un atril amb un micròfon, i és molt complicat, no? Allà el que tenen de bo les zones mixtes és que pots treballar bastant bé, et pots buscar la vida, diguem, no? Ara igual potser et passa, no sé qui, a Lewandowski de Polònia, però mentre passa Lewandowski, l'està fent molta gent, és possible que passi Nahuel Molina, que ha jugat contra Lewandowski, i potser mentre tu passes Lewandowski, tu passes... És buscar-te la vida, és com un partit paral·lel. Mm. Això és el bo.
Estan compartimentades per mitjans? Si tu comparteixes només amb ràdios aquell espai de zona mixta, o t'has de barallar també amb diaris o televisions?
Estan separats. Primer, televisions amb drets, després ràdios, premsa, però també és una miqueta la picaresca, no?, de colar-te on diguem, a la part que tu no et correspon. Aquesta és la part bona, que pots treballar. No sé, és una miqueta pensar, no? Tinc un Brasil-Corea, a veure, Corea juga al PAIC, no? Vaig a per PAIC, no?
Ex del Barça.
I del Gir, que va estar al Girona també, sí, etc. Aquesta és la part bona. La dolenta és que són eternes. Són eternes perquè una miqueta, com diria aquell, a la Lliga sota cavallo rei. Tu saps que vas a la roda de premsa, que tens un jugador, però si jo vull a PAIC, pot ser que trigui 2 hores a sortir.
Clar.
I a més saps que t'atendrà. Llavors tu, espera, ja no et dic les d'Argentina. Les d'Argentina podem estar parlant de 3 hores. Aleshores, què passava? Que podíem estar allà fins les 3 de la matinada sense exagerar, més la tornada en metro a l'habitació. Jo crec que normalment la mitjana era anar a dormir a les quarts de 5, les 5.
Uf.
Haver de fer els matinals per l'amic Basté.
Que ja era tard aquí, imagina't, 2 hores menys, clar, ja és tard aquí, estem parlant de quarts de 3 de la matinada.
Sí, les meves 5 d'allà.
Sí.
Però clar, el que passava és que allà el dia tornava a sortir el sol i normalment a les 10 havíem de ser a l'entrenament d'Espanya. Allà el dia era partit, 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 més l'entrenament d'Espanya, que només no teníem el dia previ a partit, però que hi havia la prèvia i el dia de partit, no?
Mm.
Llavors, clar, era llevar-se a les 8. O sigui, la mitjana de dormir era 3-4 hores. Però, a més, perquè... una miqueta la dinàmica del que és el seguiment d'una Copa del Món, també podia ser que enmig d'una zona mixta el cap de premsa, l'amic García Cuervo, potser et deia, de totes les peticions que m'has fet, demà Ferran Torres. I clar, mentre estàs al metro tornant, prepara't l'entrevista a Ferran Torres. Avisa Pariser que demà fem Ferran Torres. Però és una dinàmica que a mi m'encanta. O sigui, ho disfrutes, en aquell moment potser ho pateixes, però vist en retrospectiva és un privilegi. És un privilegi perquè mai saps quan serà l'últim i has de viure el moment. Has de viure el moment.
Sí, perquè al final la il·lusió que t'està fent el que fas compensa d'alguna manera aquest mes de posar el cos gairebé al límit.
Sí, també t'he de dir que per un costat està la feina, però per l'altre jo sempre ho dic amb els companys, amb els 3, 4, 5 companys amb els que ens ajuntem, que res seria suportable si ho haguessis de fer sol. Almenys és del meu punt de vista, no? Com a mínim el poder després anar a sopar, el poder compartir els moments de feina, però estar allà a la sala de premsa de la selecció espanyola, però poder estar junts picant i poder anar comentant, perquè tot això, l'anècdota més tonta i més absurda, després la recordes. Poder compartir, poder tenir el que recordar. Això és bàsic. És bàsic per poder, d'alguna manera, per poder sobreviure tot aquest mes.
Ara que has dit això, m'ha sorgit la pregunta dels àpats. Vas fer més àpats dins d'estadis que fora d'estadis, a restaurants?
Doncs, a diferència de qualsevol altre Mundial o Eurocopa, en aquest cas sí. En aquest cas sí, perquè totes les nits sopàvem gairebé totes al Media Center. Al Media Center de la FIFA.
Que és un restaurant organitzat per la FIFA, normalment de pagament.
Sí, és a dir, a dins dels estadis munten com una carpa amb tot l'equipament que tu necessites per poder treballar, per poder instal·lar l'ordinador portàtil, amb pantalles on tu veus el partit pels que necessiten treballar des d'allà, i llavors hi ha un petit bar on hi ha uns sanguis, com diria aquell.
Uns snacks.
uns snacks, una miqueta de fruita i postre, i en fi, per supervivència. És allò que dius, mig mal menjar. I, per exemple, jo recordo anar de restaurants amb els companys, bàsicament, aquell impàs, te'n recordaràs, entre quarts de final i semifinal,
sí.
que no hi va haver partits.
Comença a haver-hi els primers dies de descans, sense partit, sí. Perquè si no...
Que t'he de dir que informativament van ser els dies més complicats i més durs per dos motius. Perquè no hi havia partits i perquè les semifinals eren bastant desmotivadores.
Eren Argentina-Croàcia i França-Marroc?
Sí, potser una de les pitjors semifinals a priori, que ha donat un Mundial, després amb la final ja es va tornar a animar la cosa.
Clar, gairebé aquell mes a Qatar convalida el passaport argentí, perquè allò va ser una invasió, no?
Sí, sí, sí.
En final feliç.
Sí, sí, no és la primera vegada. El Mundial de Rússia, en el meu cas, el que vaig fer va ser ja seguir Espanya i Argentina, perquè en el moment en què vam veure el calendari em vaig adonar que Argentina jugava sempre el dia després d'Espanya. I allò va endurir també aquell Mundial, però vaig entendre que valia la pena, i allà que va ser un Mundial que no va anar bé per l'Argentina, te'n recordes que cauen a vuitens de final contra França,
sí.
Allà jo ja vaig veure el que era l'afició argentina, una afició que jo crec que en general li ha fet més mal que bé a Argentina durant tots aquests anys. Aquest any han guanyat, però és una afició que jo crec que fa que el joc d'Argentina sigui més crispat, més caos, més drama, que els jugadors d'Argentina, quan es posen la samarreta al biceleste, realment pateixin, ho passen molt malament, i això fa doncs que l'afició resti més que suma, però és la manera que ells són, la passió amb què ho viuen. I clar, en la victòria i en la dinàmica positiva, perquè sí que és veritat que a Qatar, d'alguna manera, se sentia que era el seu Mundial, es palpava. Això és fàcil dir-ho perquè, clar, van passar dues tandes de penals i si el Dibu no treu aquella última, doncs no guanyen, no? Però no hi ha, jo crec, cap afició de cap esport que es pugui apropar a la passió amb què ho viuen. A més, fixa't que ens movíem molt en metro i l'espectacle que vivíem als metros és que era una cosa brutal, brutal, brutal. Jo de vegades els càntics aquells, no només els muchachos, tots els altres càntics encara em retronen.
Sí, sí, encara hi ha al Port de Barcelona, encara se sonen també els càntics d'alguna discoteca que va acollir tots els partits d'Argentina durant sí. aquell Mundial. Futbolísticament, diries, Dami, que va ser un bon Mundial?
Sí, no em va desagradar pas. Crec que hi va haver bones actuacions individuals, potser no les millors de la història, que estiguin a l'alçada de les que es destaquen sempre, Pelé, Maradona, etc. Però jo crec que sí, crec que sí. Crec que Brasil va ser un bon equip. Crec que Brasil, si no té la desgràcia contra Croàcia, crec que Neymar va estar molt bé. Crec que és una desgràcia constant, la de Neymar, sincerament. Crec que Brasil va estar bé. I em fa la sensació que si passa contra Croàcia potser hauria eliminat Argentina. Sí, jo crec que sí, que el nivell va ser força bo, que ens vam distreure i que vam veure bones eliminatòries. Sí, jo crec que sí.
Es parlava molt de tota la polèmica que va envoltar, evidentment, el Qatar com a país, com a sistema polític. Després, vosaltres allà, clar, estàveu tot el dia treballant. Imagino que va ser un país molt irreal, el que és realment Qatar, en el dia a dia, no? Durant aquell Mundial, per les
per les... Bueno, imagino que es devien cuidar de donar una bona imatge al món als visitants en aquell mes, no?
A veure, jo el que he après cobrint Mundials i Eurocopes és que qualsevol imatge que tu vegis d'un país és irreal. Això és una mica com quan tu tens una primera cita. En aquella primera cita tu projectes totes les coses bones que tens, no? Ja te'n guardes de projectar els teus defectes. Doncs és una mica el mateix. En el Mundial de Rússia 2018 es parlava molt de la violència i dels ultras. No van aparèixer. No saps com, però no van aparèixer. Llavors, en el Mundial de Qatar, jo crec que al final tu havies d'entendre que estaves en un país àrab, amb tot el que això significava, no? Dones oprimides, probablement perquè no coneixen una altra realitat. No saben, no han vist el que poden trobar fora. Jo el que veia era, per exemple, només veies homes passejant pel carrer. No sabies on estaven les dones.
I els estadis?
Probablement a casa seva. Sí, els estadis, però estrangeres.
Clar, hi havia poc qatarià, no, als
sí,
estadis?
Sí, però és que, de fet, hi havia una estadística molt curiosa, que és que... crec que de gairebé 3 milions d'habitants que té Qatar, 2,8, em sembla que només 700.000 dones hi havia. Només hi havia 700.000 dones. És veritat que hi ha molt de...
Treballador immigrant.
Molt d'immigrant, eh? Em sembla que qatarians, diguem, d'origen només hi ha 300.000. Però és veritat que sí, que tu veus que la vida al carrer bàsicament la fan els homes. Sí, és un país que, evidentment, no descobreixo res de nou, però tampoc, si no vaig veure coses estranyes. Simplement el que veia és que estava en un país àrab, que podies anar pel carrer i de cop i volta s'encenia un altaveu i senties que estaven resant en una mesquita, o potser al carrer, però em sembla que no és ni el que hi havia en aquell país abans en el Mundial, ni el que segurament hi deu haver ara. Això forma part una miqueta del cinisme. O sigui, no es parlava de Qatar abans del Mundial i se'n deixa de parlar després, no?
I fa la sensació que la FIFA mai decidirà la seu d'un Mundial per qüestions, incloent a l'equació qüestions ètiques. A la FIFA li és igual. Ja ho ha demostrat també en aquest Mundial, també ho va fer fa 4 anys a Rússia. Vull dir, l'ètica no participa de la decisió.
Però és que ara podríem fer una... Ens podríem remuntar a la història, no? Jules Rimet li va donar un Mundial a Mussolini l'any 34 i Joao Belanys li va donar un Mundial a Videla el 78. Al final són altres qüestions, les que valen en aquest sentit. Mm.
A Qatar va ser exactament com tu esperaves, més o menys?
No, bueno, és que diguem que cada Mundial i cada Eurocopa ha estat una circumstància diferent. I és que és important remarcar-ho, perquè, per exemple, recordo el mític Mundial de Sud-àfrica, Potchefstroom, allà estàvem instal·lats en un poble on estava la selecció espanyola i d'allà ens anàvem movent d'un costat a l'altre. Molt esgotador. Rússia, 27 vols, també molt esgotador. I encara hi pots pensar, bueno, estàveu a Doha. Però és que a Doha, ja et dic, dormien 3 hores. Al final tot era diferent. Jo el que et puc dir que el Mundial de Qatar és el que més he disfrutat. És el que més he disfrutat perquè és que he vist 22 partits de seleccions. O sigui, això és un privilegi, no tornarà a passar més. Esclar, ja tinc l'experiència d'haver cobert 3 Mundials, 3 Eurocopes, sé com funciona el món UEFA, sé com funciona el món FIFA, i no m'ha agafat res de nou. El que sí que és veritat que és com una aventura constant, no? Per exemple, des del nostre punt de vista, no és el mateix que Espanya caigui a 8ens, que tens... o que arribi a la final perquè tens molt més contingut, no? Mentre Espanya està... Però també és veritat que jo crec, i estàs d'acord amb mi, que també en el que té a veure amb l'interès que genera aquí, no? Mentre Espanya està viva, en general, el Mundial desperta molt més interès.
Molt bé. I acabo amb una última pregunta. Portes 3 Mundials coberts a RAC1. Hi hauria alguna cosa per la qual em canviaries el quart Mundial? Si jo et dic, mira, el quart Mundial no el fas, però... pots anar a cobrir això, el que tu vulguis.
Home, la resposta fàcil seria uns jocs. La resposta fàcil seria uns jocs, però no te'l canviaria.
No?
No, perquè és que s'ha d'haver vist un Mundial, s'ha d'haver cobert un Mundial per saber el que implica la passió dels aficionats, el dia a dia... Jo per això defenso sempre el futbol de seleccions. És que fins i tot a vegades em passo una mica defensant que Espanya vagi a jugar a Panamà un amistós. O sigui, fins i tot defenso que torni la data del mes d'agost. O sigui, a vegades, mitja en broma, em passo 3 pobles.
Tornem-nos a contracorrent aquí, sí.
Em passo 3 pobles. Però a mi el tema mundial m'encanta. Però clar, és que em demanes un quart Mundial, que és el d'Estats Units, Canadà, Mèxic.
Clar,
home, els Jocs del 28, que són a Los Angeles, no? Aquests estan bé. T'haig de dir que m'encantaria cobrir uns Jocs Olímpics, eh? Ha de ser una experiència, i tu ho saps.
Aquí sí, sí, sí.
Ha de ser una experiència increïble.
Més, deu ser proper, jo no he cobert mai un Mundial, deu ser proper a cobrir un Mundial d'aquest estil de Doha, de Qatar. No a cobrir un Mundial en diferents països.
No, Edu, és que allà el que comentàvem, perquè tu et feies una volta amb Uber i anaves veient estadis.
Clar.
Era com turisme d'estadis. I allà el que vam dir és que, clar, m'he oblidat de dir-te el principal titular. El Mundial de Qatar va ser uns Jocs Olímpics de futbol.
Clar.
Ni més ni menys.
Clar.
Eren uns Jocs Olímpics, perquè dius, avui vaig a això, avui vaig a l'altre, perquè clar, jo t'he posat l'exemple de que un dia veies França, un dia veies Espanya, un dia veies tal, però tu te'n podies anar a veure un Japó a Costa Rica. És a dir, els periodistes de Costa Rica anaven a veure Costa Rica i després s'anaven a veure Espanya perquè era rival, no?
Clar. I ara pensava una cosa, però jo mateix me la desmentia, aviam si tu hi estàs d'acord. Jo pensava, és que probablement un Mundial així no el veurem mai més. I penso, doncs segurament sí, perquè o el mateix Qatar d'aquí uns anys, d'aquí, d'acord, bastants anys, però o qui diu que els Emirats Àrabs no organitzen uns Jocs Olímpics d'aquí, un Mundial de futbol d'aquí a res.
Sí, el que dèiem una mica d'Aràbia, o els Emirats...
Aràbia és més gran geogràficament, sí, sí. Però també ho podria concentrar, perquè la majoria és desert.
Sí, tenen més ciutats, sí. Emirats Àrabs està al costat. De fet, et diré una interioritat. Un dia amb els companys vam fantasejar en agafar un avió i anar a Dubai a esmorzar.
Clar.
És que, a més, és que ho teníem al costat. Ho teníem al costat, perquè a més, si te'n recordes, hi va haver una assemblea de la Lliga.
És veritat. És veritat que ho va traslladar allà a Tebas.
Sí, Javier Tebas, però a més va venir un dia de visita...
Abans del Mundial, oi?
Eh?
Va ser just abans del Mundial?
No, durant el Mundial.
Ah, durant el Mundial.
Durant el Mundial Tebas va fer una assemblea de la Lliga, però va venir un dia a Doha i va fer declaracions. Però dic, home, podíem anar a cobrir aquesta assemblea a Dubai, però clar, ja va venir Tebas. Però vull dir-te que són països que són fronterers. Emirats Àrabs i Qatar. Vull dir que seria possible. Allà podíem fer dos seus, Abu Dhabi i Dubai.
Clarament.
Però sí, és que a més el futbol i el món i la indústria i l'economia
està
anant cap allà. I sí, tant. Emirats Àrabs, Singapur. Singapur és petitíssim i és una economia també, pràcticament és una de les riqueses més importants del món,
sí.
En aquests moments.
No sé si tindríem marge per construir molts estadis.
No, això és veritat.
Marge geogràfic, però bé, pot passar. Una final de l'NBA, me la canviaries? Cobrir una final de l'NBA?
Sincerament he de dir no.
Només si la juguen els Sixers.
Sí, és que si la juguen els Sixers...
És que el Damià és de Filadèlfia, sí. És dels Sixers.
Si la juguen els Sixers, de fet, si s'haguessin classificat aquest any, hagués intentat anar d'aficionat.
Ha de ser xulo cobrir unes finals de l'NBA, també.
Sí, bueno, això el Mundet ens ho pot explicar, que va cobrir aquelles del 2008, crec.
8, Lakers-Celtics.
Que guanyen els Celtics. Lakers guanya dos anys després amb Pau Gasol.
Mira, ara una historieta que a la gent no li interessarà, però en aquelles finals... Jo vaig coincidir amb Mundet, jo fent turisme, de viatge,
sona, sí.
I ell treballant, i fins i tot vam fer alguna petita incursió a la nit de Los Angeles.
Ostres, això ja m'ho explicaràs, perquè la nit de Los Angeles ha de ser interessant, però vas arribar...
Zanzíbar, es deia el lloc, me'n recordaré sempre, encara amb el Mundet encara ho recordem.
Pinta música llatina, però vas arribar en algun partit o no?
No, mira, és una de les espinetes que tinc clavades jo. Mai he vist un partit de la NBA in situ.
Sí, home,
tu
sí,
quants n'has vist?
Mira, jo et puc dir els 5 partits que he vist. Mira, per ordre cronològic, he vist un Portland-Miami, al Rose Garden, quan era Rose Garden, un Laker-Chicago, sempre anant a visitar el meu germà, que com saps viu allà i treballa allà.
Mm.
Després, i llavors els dos últims anys a Sacramento, he vist dos vegades Sacramento-Filadèlfia i un Sacramento-Utah. El Golden One.
Jo crec que és una manera perfecta per acabar aquesta conversa, el Sacramento Kings. Damià, moltes gràcies.
Gràcies,
una abraçada. Doncs per completar aquesta hora i per arribar a les 7 de la tarda, escoltarem una estona d'esports, del Tu Diràs, del Back to Back, la secció d'esports americans que fa l'Albert Pedrol al costat de l'Aleix Pariser, i també una estona de la competència, en què parlen de la fi de la prohibició de portar mascaretes. A les 7 ens hi tornem a posar. Fins ara.
Així sona Reconcentrar. Back to back. Touchdown, Kansas.
Sintonia del Back to Back, el tu diràs. Avui tanquem temporada d'aquesta secció que fa l'Albert Pedrol d'Esports Americans. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hem entrat ja de ple a l'estiu. Als Estats Units també s'han anat acabant les competicions. De fet, ara mateix només tenim en marxa la Lliga de Béisbol i la MLS, la Lliga de Soccer, de Futbol, la nova Lliga de Leo Messi, de Sergio Busquets, que a partir del juliol, ara, d'aquí uns dies, ja jugaran amb l'Inter Miami. Doncs bé, a l'espera de veure'ls debutar amb l'Inter Miami a mitjans de juliol, avui, Pedro, ens vols parlar d'un nom propi, el d'un empresari de Los Angeles que ha vingut a Catalunya a impulsar definitivament un projecte històric.
Sí, com és el dels Barcelona Dragons. Es diu Jason Robinson, és el màxim responsable del grup inversor Elite Sports Equity i RAC1. Ja us vam avançar fa unes setmanes que seria el nou màxim accionista dels Barcelona Dragons, que d'altra banda l'eix és un dels pocs equips catalans que juga a l'estiu i que fa que no ens estirem dels cabells davant de tanta sequera esportiva. En resum, al Back to Back hem parlat amb Jason Robinson, un tio que vol convertir els Barcelona Dragons en el nou Wrexham de Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Jason Robinson, com dèiem, és el nou propietari dels Barcelona Dragons, és exjugador de futbol americà, fill d'un dels grans entrenadors d'institut dels Estats Units, un Hall of Famer, apassionat del Barça i de Leo Messi, i expert en realitat virtual i tot tipus de tecnologia. Quedeu-vos amb això perquè després ho repassarem. Total, ha comprat el 60% dels Dragons juntament amb el seu col·lega Malcolm Smith, MVP de la Super Bowl del 2014. Per tant, ara mateix un dels propietaris dels Dragons és el millor jugador de la Super Bowl de fa 9 anys i assegura que ve aquí per fer coses grans. Com dèiem, el seu mirall, Ryan Reynolds, i el seu emblemàtic Wrexham. Every day it's getting closer,
going faster than a roller coaster. Love like you. No conec aquesta sintonia i què és Wrexham, què és el Wrexham, explica'ns una mica.
Mira, el Wrexham és un equip de Gales que va comprar Ryan Reynolds, és aquest actor famosíssim de Hollywood, també Rob McElhenney, dos actors, diguéssim, que van comprar el Wrexham i l'han convertit en un fenomen de masses. Han pujat de divisió aquesta temporada, més carregant-se diversos rècords, ara estan a la quarta divisió del futbol anglès, i a banda, el que són famosos és perquè hi ha un documental a Disney Plus que es diu Welcome to Wrexham, i és la història de com compren l'equip, de com el promocionen, de com el converteixen en un fenomen de masses, perquè un equip de la quarta divisió, de la cinquena divisió anglesa, diguéssim que no té massa tirada. I ara el Wrexham, el coneix tothom.
O sigui, dos actors de Hollywood coneguts, vull dir, si poseu Ryan Reynolds al cercador, veureu la cara de l'actor i direu, sí, ja em recordo algunes pel·lícules.
Sí.
Aquest tio és apassionat del futbol i ha comprat un equip de la cinquena divisió anglesa, que ha pujat ja a la quarta divisió anglesa, han fet un documental i ho està petant, el documental.
Sí, de fet, ara fèiem conya del Xavi Rocamora, que és un apassionat de la cultura americana, però el que sí que és veritat és que ell, l'Edu de Batlle, també està molt enganxat a aquesta sèrie i cada matí a la redacció, ara, quan estava a punt de pujar el Wrexham, doncs repassaven tota com anava l'equip, què li faltava per pujar. Vull dir que hi ha molta gent enganxat a aquesta sèrie, i ara aquests dos propietaris, diguéssim, que han convertit en un fenomen de masses, com dèiem, i ara el propietari dels Dragons vol fer exactament el mateix amb els Barcelona Dragons.
Quan parlo del Ryan Reynolds i del Wrexham, m'ho miro com el que ha estat capaç de fer. M'explico. Els seus seguidors són molt similars als nostres. No són els més nombrosos, no són els més coneguts, però de cop t'apareix una figura com Ryan Reynolds i aconsegueix posar-li llum sobre l'afició, sobre la franquícia i sobre la manera de veure les coses. I de sobte, tot el planeta els dona suport. And the whole world
got behind it. Però això vol dir que hi haurà un documental a alguna plataforma sobre els Barcelona Dragons?
Bona pregunta. Mira, de moment no. Em sembla que de moment hi ha altres prioritats, però vaja, els americans ja saps com que són capaços d'absolutament tot. Per tant, jo no ho descartaria en un futur. Més enllà d'això, més enllà d'aquesta anècdota, diu Robinson que la gent encara no és conscient de com els Dragons poden ajudar que l'NFL vingui a jugar aquí a Catalunya quan els Dragons, quan el Camp Nou estigui llest. Recorda que això ja ho vam explicar aquí fa mesos a RAC1. Encara hi ha les negociacions, aquest estira i arronsa entre diguéssim, els intermediaris del Barça, de la NFL, de tots pendents de que s'acabi aquest estadi, però la intenció és venir a jugar aquí a Barcelona, com vam explicar aquí a RAC1 fa mesos. I diu Jason Robinson que els Dragons són una peça clau. Per què? perquè la Lliga Nord-Americana aposti per Barcelona i per Catalunya.
The powers that be also want to know.
La Lliga vol saber si el futbol americà és apreciat. És evident que jugar al Camp Nou és un reclam, però el més important per ells és veure com el país cuida l'esport i els equips que el practiquen. I aquest equip, ara mateix, són els Barcelona Dragons. Som absolutament claus. Per tant, si algú a Barcelona, seguidors, mitjans o qui sigui, vol accelerar l'arribada de l'NFL, ha de pujar al vaixell dels Dragons.
Right now, support the Barcelona Dragons.
I vinculat al Camp Nou i amb el Barça també, diu Jason Robinson que el seu projecte són els Dragons, que no, evidentment que no és el Barça, però que obre les portes a col·laborar amb el club blaugrana. Com?
We're open to all forms of cooperation.
Estem oberts a qualsevol mena de col·laboració amb el Barça. Jo en sóc molt aficionat, del Barça i de Leo Messi. Ens agrada molt la identificació que tenen amb Catalunya i la seva cultura. Ens encanta el que han construït. Són un dels clubs més importants del món. Així que, definitivament, estem oberts a col·laborar.
I m'aturo un moment aquí, Aleix, perquè el que crida més l'atenció del Jason Robinson no és que sigui un malalt de futbol americà i això, que vingui aquí a vendre la moto. És que el tio és un expert, com dèiem, en tecnologia, en realitat virtual, és un empresari especialitzat en tot això i, de fet, ara ha vist un buit a l'estat espanyol i no descarta intentar omplir-lo penetrant a través dels Barcelona Dragons. Ell té una empresa que es diu Playbook 5, una plataforma d'aprenentatge immersiu per a aficionats que vulguin aprendre un esport a través dels seus ídols, amb les seves ulleres de realitat virtual i tal, és a dir, el pack complet. D'entrada, el vol posar en pràctica amb els aficionats dels Dragons aquí a Catalunya, però espera expandir la seva tecnologia per tot l'estat.
Our platform can teach that kid.
La nostra plataforma pot ensenyar a un nano a pensar com ho fa el nostre quarterback, el Connor Miller. Ara, aquest nano podrà sortir a jugar amb els seus amics i llançar com ho fa el Connor, o dissenyar rutes com ho fa el nostre receptor, el Theo Landstrom. Cap a finals de temporada, farem que els nostres aficionats puguin accedir a la nostra tecnologia.
I un últim document, Aleix, si et sembla, d'aquest Jason Robinson, sí, que ara el coneixem més. I és que vol que els Dragons facin fortuna a Catalunya, per tant, no preveu moure l'equip més enllà, diguéssim, d'Alemanya o a Suïssa o a Àustria, perquè sap que Barcelona és un pol d'atracció molt bèstia pels turistes a l'estiu. A més, son pare va entrenar els Dragons, ara fa, diguéssim, que aquells Dragons que fa 25 anys jugaven a l'estadi olímpic i això, doncs el seu pare, que com dèiem era entrenador d'institut als Estats Units, doncs va entrenar diversos d'aquests jugadors que doncs feien ruta, doncs ara als Estats Units, ara a Barcelona, ara tornem allà a buscar-nos una miqueta la vida. Total, que li té un cert carinyo a la franquícia de Jason Robinson i va boig per una cosa, que és la rivalitat entre Barcelona i Madrid que tindrem la temporada que ve.
Ah, sí?
La temporada que ve apareix un nou equip a Madrid, a la capital espanyola, que també competirà a la Lliga Europea, i Jason Robinson diu que això només farà que créixer aquesta nova franquícia que va reaparèixer fa 3 anys, que ni més ni menys que són els Barcelona Dragons.
Crec que aquesta rivalitat pot suposar el tret de sortida a un superpartit, tal com ho és el clàssic. El més proper al futbol americà és la guerra, i pel que sé d'aquesta rivalitat entre el Barça i el Madrid, Catalunya i Madrid, el més important és lluitar i guanyar.
We wanna fight and we wanna win.
Per tant, Jason Robinson, propietari dels Barcelona Dragons, sí, que té ganes de fer créixer el futbol americà, sí, aquí a l'estat espanyol i a Europa, amb aquesta rivalitat amb Madrid, amb aquesta plataforma que té de realitat virtual, no?, i de tecnològica, no?, perquè sí, la gent aprengui encara més com funciona això del futbol americà i fer créixer l'afició aquí, no?
Sí, a més, parlant amb ell, em va ensenyar, diguéssim, uns exemples, unes demos, uns vídeos i això, i realment és com un videojoc, és a dir, tu et poses unes ulleres i de cop, amb unes imatges enregistrades prèviament, doncs és com si tu estiguessis al camp, en aquest cas, de futbol americà, i veus el Connor Miller, que ara és el quarterback dels Dragons, i tu pots, diguéssim, estudiar cada moviment que fa, a llançar la pilota on vols, la realitat t'explica virtual quin és el millor moviment, com has de passar la pilota, com has de llançar, no? És molt xulo realment, i si, com diu el Jason Robinson, a final de temporada això es pot posar en pràctica pels aficionats dels Dragons, doncs és una iniciativa inèdita en l'esport d'aquí a casa nostra, que pot quedar molt i molt bé.
Pedrol, moltíssimes gràcies per aquesta temporada.
A tu, Aleix.
Que gaudeixis de l'estiu.
Igualment.
I fins aviat, eh?
Igualment.
Una abraçada.
Que
gràcies.
Que vagi molt bé, Aleix.
Adéu.
RAC 1.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de Celler La Vinyeta, 5 finques 2018 de Celler Peralada, Tortuga 2021 de Celler Vins de Taller, 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.cat.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
El jutge ha arxivat la querella contra Pablo Casado per atacar la llengua catalana.
Hòstia, Pablo Casado. Sí. Aquest no era un de l'Atlètic de Madrid?
No, no.
Pablo... Un defensa.
No, no. Pablo Casado era el president del Partit Popular fins fa poc.
Segur?
Sí.
Pablo Casado?
Sí. Va dir allò que els alumnes no poden anar al lavabo a l'escola, els alumnes catalans, i si no ho demanen en català, totes aquelles...
Ah, bueno, però això és veritat, no?
No.
Això ho sap tothom. Sí. Ho sap hasta la Rosa Quintana.
Home, clar.
Sí,
això
sí.
És mentida, bàsicament.
Segur que és mentida?
Home, seguríssim.
Perdona.
Sí.
Són milers.
Sí.
Què dic milers?
Sí.
Centenars dels nens castellanoparlants que no poden pixar a l'escola.
Uh-huh.
Que tots els alumnes que parlen castellà, això ho sabreu tots, han de venir de casa sondats perquè els professors no els deixen anar al lavabo.
Una bosseta i quan acaben la jornada...
Bueno, ja punxen i surt tot. Escolta, no ho dic jo, que ho diu Pablo Cansado.
Però si fa dos segons no recordava ni qui era.
I també ho diu un jutge.
Sí,
diu un jutge que l'has culpat d'haver-ho dit.
Sí.
Sobretot el que deu haver pensat el jutge és que, hòstia, quina mandra em fot aquest tema i que el Tour de França tot just acaba de començar.
Sí.
És el que el jutge té al cap.
En tot cas, ara ho explicarem amb més detall. Avui a la competència també parlarem de les mascaretes. Ja no caldrà portar les mascaretes.
Ja no,
Ja
em diràs tu ara què faig jo, que tinc una caixa allà amb 134 mascaretes.
I tinc
després el bueno, ja m'he hagut de menjar,
sí,
que m'ho vaig bevent per parts, els 80 pots de gel hidroalcohòlic.
Que
això és clar, en principi tot s'havia de netejar amb gel hidroalcohòlic, els tetabrics de la llet, que jo compro a Letona, m'agrada molt.
Sí, no cal que digui marques, no comencem amb les marques d'Angelina.
Bueno, la llet fresca, sobretot, però clar, les de gastar en 3 dies o 4, així després ja es fa llum.
Les
ampolles, el tetabric de Letona, tot amb el gel hidroalcohòlic. Però clar, ara ja...
Sí.
Què foto jo amb el pràcticament un centenar de pots de gel hidroalcohòlic?
Esperis a la pròxima onada, que això arribarà.
Ah, això, ara en ve un altre?
Sí. No, ara una no, estrellada. Però d'aquí 100 anys vostè ja n'ha viscut 100 més i ja ho tindrem.
Però escolta, que n'ha viscut 100.
Però
si en tinc 17, pràcticament... Acabats de fer
pràcticament 16, no? Va cap enrere.
Pràcticament 16, sí. Ho has tret a la boca.
Jo només us diré que ja a Wallapop la cosa de les mascaretes ja va pujant, de gent que està venent packs de mascaretes.
Sí.
Per 2 euros.
A quan van?
Sí. 2 euros.
2 euros quants? Quantes?
Mira, 2 euros...
Un pack de què?
Mascaretes, 20 mascaretes quirúrgiques.
Bueno, encara és car.
Encara...
Bueno.
3 euros un pack de 3 mascaretes de roba. Bueno, sí. Euro,
mascaretes de roba.
Molta il·lusió.
També les vam fer en principi, les que sabem cosir.
Mascareta de...
I després resulta que no servien per res. És com si et posessis a davant de la boca.
Sí, hi havia també les de la boca de pallasso pintat, que veies a la gent i encara...
Que feien una mica de por.
Bueno, clar, és que encara era pitjor la pandèmia.
Més gent que va sortir amb aquestes mascaretes a assassinar.
Però que com no hi havia gent al carrer, no trobava bona gent per assassinar. És una cosa bona de la pandèmia.
Sí.
M'entens que el de Crims se va quedar amb els braços plegats.
Sí, el Crims va dir que si això dura molt més, s'acaba el programa, perquè no...
Bueno, o que s'acabi matant la gent a casa, perquè amb lo del pa també va haver-hi molta moguda.
Lo del pa?
La gent es va posar a fer pa com uns bojos.
Sí. I pizza?
No, que he comprat una panificadora. Sí. La gent, com que no va poder anar de vacances a la Catalunya Nord, tot ho va invertir en panificadora.
Un panificador,
I de sobte anaves a una casa que havies d'anar una hora molt concreta perquè si no venia la policia et rebentava. Havies d'anar a provar, a tastar pans de gent. No, l'hem fet amb, com es diu, amb prunes. Ah, molt, molt interessant.
Molt interessant.
Farem un tast de pans. Bueno, si hi hagués una altra cosa, i era l'amor per dins,
Ja,
i els joves estaven super perseguits. Tenien més drets els gossos que els joves. I ho estem pagant ara, no?
Sí.
Jo, bueno...
8 hores.
Un moment,
8 hores em va tenir la dona per fer una barra de pa. Escolta'm. Al final va acabar de dir, escolta, baixo, baix. Em gasto 90 cèntims.
Sí, clar, que són 90.
Encara que sigui un barri escalfat d'aquest congelat que el foten allà, escolta'm.
De benzinera.
Ja no em fotis més. No em fotis més pa, escolta'm.
No a la panificada.
En vam fer un, ja no em vam fer més. Sí.
És la primera vegada que apareix el fet que vostè estigui casat. Ho apunto,
ho apuntaré
per putos guions.
Ja fa molts anys.
Ja fa molts anys. Doncs sí, no n'ha parlat, eh?
Quants anys, exactament?
Podeu fer a la vora.
S'està pensant molt, eh?
De plata, els 25, ara en deu fer 30 anys.
30 anys casat.
30 anys feliçment casat.
Ah, sí?
Feliçment. Deu ser... Fixi's que porto l'anell.
Sí.
Aquest anell de casat.
Sí, deu ser l'única cosa que fa feliç vostè a la vida, no? O que ho celebra.
Jo sóc una persona feliç, on has tret tu que estic?
Bueno, vostè...
Sempre és cara de mercat.
Sí.
Sí. No. Mercat són els que venen a consum.
No, ja.
Aquesta sí que és gent amargada.
Però
qualsevol cosa em foten un baró, una queixa,
sí, ja
una
sabem,
instància.
Dèiem que, total, que demà ja no caldrà portar les mascaretes als centres de salut, a les residències i a les farmàcies. No,
ah, sí? Però s'havia de portar a la farmàcia?
Sí, des de l'inici de la pandèmia s'havia de dur a la farmàcia. Havies de dur...
Nens,
sí.
Que es veu que la farmàcia s'havia de portar, la mascareta.
Home,
per l'amor de Déu, jo ja faig mesos que veig la gent anant a la farmàcia sense mascareta i dir, pregui, tu entres sense mascareta, no passa res. Li dius a la farmacèutica, escolta, miri, tinc una tos sospitosa que...
No.
Veu? M'ha sortit moc i tot.
No, home, quin fàstic.
És verd.
Sí. No, ja.
Això vol dir que ja deu haver algú d'infecció, no?
Sí.
Mira'm si em pot mirar les amígdales mentre toixo.
Sí.
A veure si em pot donar un antibiòtic sense recepta.
Antibiòtic, aviam si li donen.
Sí.
És cert que molta gent ja passava una mica de posar-se la mascareta a la farmàcia.
Bueno, escolta'm, una mica, diu. Escolta, mira, vosaltres que aneu tan de pogres, que us considereu gent d'esquerdes...
A veure, un moment.
El que esteu fent és legislar el sentit comú. Mira quin sentit té legislar el sentit comú.
L'altra
banda és el menys comú del sentit.
Potser sí que té sentit legislar-lo. Veig que l'ha posseït un tertulià de dretes.
Que la gent fa una cosa de manera normal.
Diu un tertulià.
La gent aquí fa una cosa de manera normal i al cap d'un temps arriba el govern i la converteix en llei, com han fet amb això de les mascaretes.
Bueno, escolta, quan no les
mascaretes deixen el ser obligatòries un any després de que hi era l'Sporting i Cristo. Quina serà la pròxima patranya de Perro Sánchez?
Ara la culpa serà de Perro Sánchez.
Bueno, escolta, voy a hacer una ley para que a partir del mes de julio el café de después de comer al verano sea un café con hielo.
Això.
I tots els fans del sanchisme. Bravo! Sí, bien, muy bien. Quin geni que tenim de president. Promulga una altra llei, president.
No se'n vol anar a parar, però...
Muy bien.
Sí.
A partir de ahora, por ley, será obligatorio mear en el mar de pie, con las camas bien abiertas, siempre y cuando disimules, estando muy quieto y serio, mirando hacia el horizonte, con una mano en la cintura.
Una mano en la cintura.
Realment, quan el govern més progressista de la història es pot fer lleis, no hi ha qui el pari,
No hi ha qui el pari, calli una mica. Això ho havia oblidat, Que la gent de la tercera joventut, com en diem ara, ens feia bona tots amb mascareta, encara ara!
Sí,
a la residència, no deixa-la aquí aparcat, que ja era condicionat.
No es posi nerviós.
No, que no em posi nerviós. Imagina't que portes 3 anys portant mascareta sense poder veure-li la cara al personal mèdic. Ni als familiars.
Ja.
Això és la part bona.
Per vostè això és bo,
No veure els familiars, doncs, és una de les part bones de ser a la residència.
Tothom.
No, jo sí.
Bueno, el meu cas, sí.
Ara, entre els residents, durant aquest temps, nosaltres sí que ens hem vist les dents, perquè les tenim a la tauleta de nit, dins un got d'aigua.
Sí, bueno,
de fet, jo faig servir la dentadura com si fos un ninot de ventríloc, d'aquests de la Mari Carmen o del Selvin.
Sí?
Un ninot de ventríloc que agafes amb una mica de corega,
Sí? Posa corega, vostè es posa corega als dits.
Als dits.
S'hi enganxa les dents.
Sí, a dalt i a baix. I escolti, és divertíssim.
I amb la mà fa veure que és un ninot, eh? Molt bé.
Veig que ho has entès, tu també ho fas, això?
No, però m'agradaria fer-ho. Que passa que...
Voleu que us faci un tas? Mira, un moment.
No.
Home, sisplau, posis les dents, abuelo, que fa agonia això, home. És molt divertit. Sisplau.
A veure, bueno, Conrad, un moment, com... Hola, altra vegada.
Què passa ara?
Sí. No, no sé què pensa de les mascaretes, vostè.
No, això no m'interessa.
No?
Les mascaretes ja no res. Avui és notícia. Sí. Una norma que realment ens afectarà a tots, sí. I molt.
Què?
El canvi del fora de joc al futbol.
No.
Home, parleu-ne d'això. No. Expliqueu bé, perquè vaig explicar ahir, ho he llegit avui als diaris, no, i encara no ho he entès. Ara m'explica
la cosa de joc. Sí, la cosa una mica per llarg, però sí. L'òrgan internacional que marca les normes del futbol a tot el món està canviant com es marcarà el fora de joc.
Sí, bueno, això ja ho he dit jo. Molt bé, ara aviam si... A veure, nano, si ho saps explicar sense morir ofegat empassant-te la teva llengua. A veure, aviam.
Fins ara, intento canviar, explicar quin és el canvi en la norma.
Fins ara,
la línia de fora de joc es marcava just si l'atacant estava a la mateixa alçada en línia amb l'últim defensor.
Sí.
Si no era del Madrid. Si era del Madrid...
Calla-m'ho.
No, però aquesta... No.
Ara volen que el fora...
Perdona.
En aquesta excepció no hi entrem, ara.
Tenen por de Florentino Pérez.
Sí, serà això.
Perdó, Sánchez.
Escolta, estem explicant una norma...
Florentino Sánchez o Pérez? És que sempre m'equivoco.
Florentino Pérez.
Fernández es diu.
I l'altre es diu Fernández.
Crec que Florentino Sánchez no és conegut.
No, però pot ser que tingui una sabateria a Burgos, tranquil·líssimament.
Segurament vaig a buscar-ho.
No, ja ho buscarà algú altre.
El canvi... volen que el fora de joc només sigui quan l'atacant té tot el cos per davant del defensor.
Ah, molt bé, perfecte.
Li passa la pilota.
Molt bé, A veure, fins ara la línia de fora de joc es marcava just si l'atacant estava a la mateixa alçada en línia, amb l'últim defensor. I ara, quan l'atacant té tot el cos per davant del defensor. Algú ho entès? Perquè jo no, eh?
Aviam, si hi ha una ungla, una espatlla, mig cos fora de joc, no és fora de joc, tot i que acabi de dir que és fora de joc. Fins ara havia estat fora de joc, però no serà fora de joc.
Continuo sense entendre. De tota manera, no és cap problema perquè el fora de joc ja no s'entenia.
Home, no s'entenia, no l'entenia vostè? Escolti, com pot ser soci de l'Espanyol?
Mira, escolta'm, si fins ara la gent es queixava dels arbitratges, només falta que canviïn les regles perquè vinguin a les oficines de consum 500 aficionats de l'Espanyol amb torxes dient, hòstia, no era fora de joc del Brett White, que bueno és.
Que bueno és. La gent, que jo sàpiga, no va a consum a reclamar, afortunadament, un fora de joc. No,
tota la gent, si perd el seu equip, va a qualsevol lloc a queixar-se i a tocar els collons. Una cosa us dic, si veig entrar qualsevol persona a la meva oficina vestida amb samarreta d'algun equip de futbol, no responc dels meus actes.
Què dius, home?
Si voleu que ho respecti, primer respecteu-vos a vosaltres mateixos i vestiu-vos com Déu mana. Què és això? Que hi ha gent que va treballar amb una samarreta descolorida de Belardo. De fa 25 anys.
Pues ara està ben guapa.
Només perquè el Barça ha guanyat l'Almeria. I es creuen amb el dret d'anar a treballar amb una samarreta del Barça. Jo soc del Barça i vaig guanyar ahir a l'Almeria. I vinc a treballar amb una samarreta de Belardo de fot 25 anys descolorida. Escolta, si veniu a consum vestits així... Defecaré sobre la taula.
No.
Ruixaré la deposició amb ratafia.
Per què diu?
I l'incendiaré mentre canto una dansa índia ancestral. I el vostre cos...
Senyora Can Roca, són 600 euros.
El que diu el Manel.
El què?
Això, al celler de Can Roca, són 600 euros. No exactament. O sigui, no,
sense ratafia.
És caca flambé. Sense caca. No sigueu indignes d'aquest programa. Respecteu la cuina catalana.
Celler de Can Roca, si menja la mare de bé,
Sí.
Ja ve dels pares, Els pares ja tenien el restaurant, que és el bo, que és el de cuina catalana de tota la vida.
Els macarrons,
Però que tu et serveixen un plat de fricandó i
molt bé tots dos,
i veus el fricandó.
Espera'm, que ha vingut algú de Girona a fer-nos Girona Explaining, gràcies.
Home, però sí, ho pot dir ell, que és de Girona.
Heu tocat el meu tema. Que són els macarrons.
Macarrons, i que eren els que us portaven al menjar de l'escola.
Sí, aquest senyor, en Manel Vidal, és un senyor que va al celler de Can Roca i es demana un plat de macarrons.
De primer i de segon.
Sí, senyor. És el típic que també aniria al celler de Can Roca amb una samarreta de Belardo.
Li demanaria, em pots obrir la màquina, sisplau, que vull comprar tabaco.
I surt algú de la cuina, en Joan,
teniu...
i directament, sí, sí, amb el mando a distància, fa un gest i...
On teniu amagat el futbolí, eh? Total, intueixo que no li agrada, senyor Consum, la norma del fora de joc, que era del que estàvem parlant.
No, escolta, no, ja veurem, ja veurem.
Molt bé, doncs ja veurem.
Aquestes coses se'ls ha de donar temps per acabar-se de sentar.
Molt bé, perfecte.
El meu consell és no us precipiteu,
sí.
Però... Escolta'm, si veieu algú que va treballar amb samarreta de futbol...
Sí, ja veig que
algú
és,
que entra a un restaurant amb una samarreta de futbol... Sí. Algú que té més pipes que cervell...
Sí.
Doncs ataqueu-lo, sense pietat.
No, no, però...
És un consell de l'Agència Catalana de Consum gairebé sempre al vostre costat.
Gràcies, Conrad. Sí, gràcies, però en tot cas, ho dia.
No, sí, no, sí, sí, no.
Reconcentrat.
Sí, sí.
RAC 1.
Des de l'estudi a RAC 1 continuem a passar... El vostè primer arrenca amb el Marc Giró i regalem-nos un somriure. Viatge aquell paradís on el riure esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies,
entrevistes,
reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC 1, Instagram i TikTok.
RAC 1 oficial.
RAC 1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC 1.
Escolta.
Tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC 1.cat.